Meteo Vox Populi, amb Roger Soler.
Bona tarda, Roger.
Bona tarda, Francesc.
En l'anterior programa escalfàvem motor respecte al que és el tema d'avui, els llamps. Clar, una dada, a tot l'estat espanyol moren més persones a l'any per caiguda de llamps, per impacte de llamps, que no pas per inundacions.
I per loteria també, no? I que no pas que et toqui la loteria, també és més probable que et caigui un llamp, és fora el concepte.
És fora el concepte i sempre ens dona la sensació que si comprem loteria ens tocarà, i en canvi si sortim a la muntanya i hi ha tempesta gairebé segur que no ens tocarà un llamp.
Que mai ens tocarà el llamp, i avui volem demostrar una mica empíricament que sí que és veritat que a vegades poden entrar llamps dins de les cases i per això tenim...
I que hi ha persones...
Sí.
Que els hi ha caigut i que caigut. Han tingut l'ensurt o que ho han vist en primera persona, i per això tenim tres persones, no els farem esperar més al telèfon, tres persones que ho han viscut de primera mà. En un cas, aquí tenim.
Tenim el Nicolás Valle, que és periodista especialitzat en el camp internacional d'aquesta casa, Televisió de Catalunya, que també li va caure un llamp dins de casa. I per altra banda tenim en Dito Prat i la Carme Álvarez, de Sant Esteve d'Envàs a la Garrotxa i de Banyoles al Pla de l'Estany, que ens comenten com van viure l'impacte d'un llamp a una casa tercera, a una altra casa, però ho van viure ben de prop. Si et sembla, que ens expliquin una mica les seves experiències, no?
Sí, doncs comencem pel Nico Valle. Nico, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda, què tal?
Bona tarda, Nicolás. Gràcies per estar aquí.
Escolta'm, fes-nos 5 cèntims de com va anar. La casa teva era a Ripollet.
Sí, la casa teva era a Ripollet, a la part més alta de Ripollet,
sí.
A prop del cementiri. I bé, era el capvespre, jo crec que era el 17 de desembre del 1997. Estava a casa, tinc una casa de 3 plantes, i estava al despatx, a l'ordinador. Plovisquejava una miqueta, però no molt, o sigui, no era una pluja fina, però res de l'altre món, i de sobte una explosió, va ser com una explosió. I clar, aturdit, m'aixeco, va haver-hi com una mena de força estranya que em va tirar cap a la paret.
Ona expansiva, clar.
Sí, com una expansiva, efectivament.
Bueno, tu n'has viscut com a corresponsal de guerra, d'ones expansives? O...
Sí, però molt llunyanes.
Però llunyanes.
Això era com una energia, hi havia aquí alguna energètic. Mentre que una expansiva d'una explosió, d'una bomba, d'un míssil, és més físic. Les molècules de l'aire es van movent molt ràpid i tens la sensació d'un vent, no?, que t'arriba. Aquí era com una energia...
Caram, quina definició. M'ha posat la pell de gallina.
Pell de gallina, Dius que va entrar per l'antena, que sí?
Sí, i després sí va entrar per l'antena, i clar, jo quan m'aixeco tot de polfim i veig escombros, o sigui, runa.
Runa, i per tant pica amb l'antena i rebenta...
Pica l'antena, i l'antena, clar, està al terrat. El terrat va seguir tot el cable de l'antena,
sí.
Va baixar les 3 plantes i com estava el cable empotrat, va rebentar tota la paret.
Ostres.
Va rebentar la paret fins a la planta baixa.
Fins a la planta baixa que havia el que anava al vídeo, un vídeo Sony d'aquells antics bons de ferro que sí. El va foradar.
Déu-n'hi-do.
Va fer una regata, és literalment, com si veieu, una regata des del sostre, des del terrat, fins al vídeo. Caramba. I en la planta segona, com feia una mena de colze al cable, sí. El que va fer va ser forat a la planta, o sigui que jo podia veure des de la planta de dalt a la planta de baix, podia veure el que hi havia, no? Va fer un forat en el sostre.
O sigui, la regata va ser molt més gran i va foradar el forjat.
Sí, el forjat, el va rebentar.
El va rebentar.
I també va petar el diferencial,
sí.
que el que va quedar com fos, com si fos xocolata fos, el plàstic del diferencial com xocolata fos.
Carai. I l'endemà el més fort és que van venir els pèrits, ens comentaves documentant aquesta connexió a Nico, i van dir que no era un llamp sencer, van dir que
no,
era una ramificació d'aquelles, oi?
Sí, em va dir que si hagués caigut un llamp sencer...
Allà no quedaria res.
Ha estat una cosa importantíssima i jo mateix segurament hagués sortit malament parat, no?
Carai.
Diu que va ser un ramalet. És que jo visc a 200 metres del dipòsit d'aigües de Ripollet on hi ha un parallamps. O sigui que no sé per què van a parar a casa meva i no al dipòsit, no?
Clar, això diu la teoria diu que si hi ha un sol objecte així en punta, no? En principi ha d'absorbir, no? Aquesta energia elèctrica, però és el mateix
sí,
que si
recordo,
vas en un bosc.
Sí, però jo recordo fa jo diria que és l'any passat, l'estiu passat, al centre de Girona va impactar un llamp
sí.
en un teulat, en un, sí, sí, en una teulada, i va impactar a pocs metres d'un parallamps. I en canvi no va anar al parallamps, sinó que, i el parallamps estava bé, en bon servei, eh? I per tant, realment la manera de funcionar dels llamps sovint sorprèn.
Sorprèn, i potser s'hauria de fer un estudi i veure si la majoria de llamps van al parallamps o van 10 o 15 metres més enllà, no? Perquè tu estàs explicant aquesta experiència, el Nicolás també, jo he sentit altra gent que a vegades ha viscut doncs, allò quan cau un llamp i que no cau ben bé el parallamps, cau en una zona adjacent, no? Per tant, algú podria fer un estudi sobre veure la funcionalitat o l'eficàcia dels llamps. Anem amb l'altra experiència, en aquest cas ens desplacem a Sant Esteve d'Envàs i al Pla de l'Estany, a Banyoles, on tenim en Dito Prat i la Carme Álvarez. Molt bona tarda a tots dos.
Hola, bona tarda.
Vosaltres, no fa gaire, també vau viure una experiència semblant a Banyoles, la tempesta del 12 de juny, no?
I em penso que amb aquesta paradoxa del parallamps proper.
Sí, també, exactament. Vull dir, nosaltres estàvem, vull dir, visquent la tempesta, que estàvem dient, bueno, la que està caient, no?
Sí,
i allò
sí.
que tot de sobte sentim un llamp, però amb un so molt escardat, no? Així és com, com una
escardat.
Explosió. Sí, jo hi dic escardat, no?
No, està ben definit, ho defineix molt bé, eh?
Sí, sí.
Sí? Llavors, doncs, es va sentir de seguida, doncs, les rajoles, volar rajoles... I nosaltres, doncs, amb un susto impressionant, eh? Perquè vàrem veure claríssim que era un llamp que havia caigut. I vàrem sortir, vàrem dir, no, hem de sortir, hem de mirar a veure què ha passat, perquè semblava ben bé que es havia caigut a la nostra façana.
Uh-huh.
I, bueno, res, a 5 metres es va caure, a la casa de la veïna.
A 5 metres, ostres, va ser per poc.
A 5 metres, de veritat, eh? Vull dir que jo aconsellaria a la gent que en cas de tempesta que no se sentin a la vora de la finestra.
a la vora de la finestra o que busquin plantes inferiors, que no es quedin
exacte,
a les golfes
exacte.
O a l'últim pis.
Exacte, vull dir que fins ara jo deia, bueno, que caigui un llamp és difícil, doncs que no, que ho veig que és més fàcil del que sembla. I bueno, nosaltres doncs el que vam fer de seguida, com que la veïna viu sola, és una senyora gran,
sí.
vam sortir, vam veure que sortia molt de fum.
Mm-hmm.
Ja.
I van dir, això està cremant. I de seguida el meu company va avisar els bombers, en fi, tot. Varen posar en marxa tot el servei, tot.
De fet,
I llavors, doncs, la senyora, quan van venir, la senyora no responia i va haver-hi, doncs, un moment de nerviosisme perquè no sabíem si la senyora era dintre,
sí,
era fora...
Volíem desbotar la porta d'aquella senyora...
Sí.
I, bueno, en fi, que va ser un llamp molt, molt traumàtic, perquè
pues sí,
el nostre pis, estava una mica un xic més amunt d'on va caure el d'ella.
I, Vito, havíeu viscut alguna altra vegada aquesta caiguda, aquest impacte d'un llamp en una teulada?
No. Això que deien que no et posis sota un arbre, tot això jo deia, bueno...
Queda molt lluny, no?
El que deien al començament, no? Que toqui la loteria, potser, doncs és més fàcil que caigui un llamp, eh?
No pas. Escolteu, se'ns ha acabat el temps, això passa molt sovint. El Nicolás Valle, que és de l'ofici, ja sap de què parlem. Hi ha alguna cosa... Sí, això és el que anava a dir. Alguna cosa que se'ns hagi quedat al tinter i que qualsevol dels tres vulgui afegir?
No hi va haver-hi víctimes. Només hi van haver materials i prou. Vull dir, teles, l'ascensor, en fi, coses. Però, per sort, cap víctima humana.
Molt bé, Carme, Edito, Nico, Baller...
Una cosa, Francesc, jo vull ressaltar una cosa. Que l'experiència seva és que estava plovent, hi havia tempesta. En el meu cas, pràcticament va ser en sec. És
ja.
El que no acabo d'entendre.
Clar, va ser una tempesta elèctrica,
Clar. No, de vegades hi és. Sí. És a dir, és una estructura de núvol de tempesta poca cosa, per entendre'ns, i simplement hi ha una, dues descàrregues elèctriques i molt menors, i tens la desgràcia doncs, que et toca a tu, no?
Pot passar.
Però clar, en el cas del Nico Valle, amb la sorpresa afegida, que no estàs, diríem, en guàrdia.
Exacte.
No... Exacte. Sí.
Porta l'armilla antibales.
És veritat que el Nico alguna vegada el casc de guerra i l'armilla antibala se l'ha de posar quan ha estat a la... Recordo una imatge del Nico a les trinxeres d'Afganistan.
Està bé.
Oi que era les trinxeres d'Afganistan?
Sí, a l'Aliança del Nord, efectivament.
A l'Aliança del Nord.
Així d'ell està més preparat que nosaltres.
Bueno, no, perquè mira, prou que es va espantar igualment, eh?
Igualment, sí. La veritat és que espanta. Vull dir, ens ha quedat un espant que la veritat que sí, eh? Espero que no li passi a ningú més.
Un últim apunt. Al Dito ens han passat unes fotografies d'aquesta casa on va impactar aquest llamp a Banyoles i les posarem a les xarxes socials perquè la gent pugui observar i pugui veure empíricament com va quedar la teulada, que déu-n'hi lo malmesa que va quedar.
No sé si el Nico té alguna foto de llavors o no.
No tinc foto, perquè això va ser l'any 97.
Ah, clar, no hi havia mòbils, etcètera.
No hi havia mòbils ni cables digitals pràcticament, imagina't.
Clar, o era incipient tot plegat.
La paradoxa francesa és que jo de sempre he tingut por als llamps. Una por atàvica, eh?
D'acord. I et va tocar.
I et va tocar a tu.
És mala sort, eh?
Carai.
I bueno, qui no té pels llamps?
Però hi ha molta gent que no li dona més importància i mira, escolta, i sembla que queda lluny.
Sí, és el que dèiem, que sembla que no li dones importància fins que t'hi trobes. És més fàcil del que sembla.
Perfecte, doncs moltíssimes gràcies a tots tres. Roger Soler, moltes gràcies per acostar-nos Meteo Vox Populi, en aquest cas amb aquesta primera línia de combat, dels llamps en el cas de Banyoles i en el cas de Ripollet.
Perfecte, ens veiem a l'agost.
Doncs vinga. Adéu-siau, gràcies a tots tres.
Moltes gràcies a vosaltres. Adiós, salutacions, adiós. Adéu.
I anem al concurs. Quines són les vivències o experiències que heu viscut relacionades amb la meteorologia? Recordeu que no ens heu de respondre una resposta concreta, no és una pregunta de quin és tal. No, expliqueu-nos aquestes vivències i a partir d'aquí ja participeu. Doncs bé, del juliol hi va participar una oient nostra que ha guanyat un rellotge de Catalunya Ràdio. És la Norma Segado. I del mes vinent, doncs continueu escrivint-nos. En el primer capítol del juny vàrem parlar de tempestes severes i dimoniets de la mà de l'Albert Peruga i Anabet Antúnez, i enguany de llamps, ho acabem de fer, i per tant, expliqueu-nos, sobretot, experiències amb llamps, amb travesses de muntanya, amb el temps, en una regata, passejant per la platja, en una travessa al desert, en una ciutat, allà on sigui. Expliqueu-nos coses relacionades amb els llamps. Premi, un rellotge de Catalunya Ràdio.